Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Avui un recorregut que va des de la història a la història de la música. Bon vespre, amics, i benvinguts al Crepuscle en Senestals, edició 2451. Avui és dimecres 26 de maig i tindrem dues seccions. La primera, la part d'història, que sempre mensualment ens du en Jaume Salvà. Bon vespre, Jaume.
Hola, bon vespre.
Avui, de què vas, Déu Trull?
Bé, és una mica la segona part del darrer. Havia quedat a l'aire comentar de quina forma està enfocat l'ensenyament de la història a batxillerat.
Serà ara de tot d'una, després de la presentació. I després, a la segona part, parlarem amb una musicòloga, periodista també, que acaba de publicar un llibre que es presenta demà dijous. Es presenta un llibre de la Bàrbara Duran, la manacorina Bàrbara Duran, un llibre sobre Joan Company, director de la Coral d'Universitat Illes Balears. És un llibre que en Bàrbara ha editat a través de Lleonard Montaner. És una llarga entrevista que fa un recorregut històric des de que en Joan, jove, i comença a cantar quasi bé en sols escolanets i després passa pel seminari, fins avui, que és director de la Coral UIB, de totes les corals filials i, a més, del cor de l'orquestra, afiliat a l'orquestra de Galícia. Per tant, tindrem avui dues parts diferenciades. La primera, la història, la pedagogia de la història, l'ensenyament de la història, i la segona part, la història de la música a les Illes Balears. Benvinguts al programa 1351 de tots els que hi feim a Ona. Enduim 2451 en total, però aquí, en aquesta casa, Can Alcover, 1351. Tots ells han estat produïts per Ana Maria Moreno i avui, tècnicament controlat, per Tomàs Paeres. Jaume, tot teu.
Molt bé, doncs. Just una paraula per enllaçar en l'anterior secció del mes passat. Havia repassat com estava l'ensenyament de la història a ESO i havíem acabat que a quart d'ESO el temari era la història del món contemporani, començant a partir de la crisi de l'antirègim. Val? Llavors ja havia acabat la mitja hora i havien deixat tot el bloc de batxillerat per avui si tenim temps. Bé, idò, batxillerat, hi ha primer i segon de batxillerat i la història està enfocada de següent manera. De tots els tipus de batxillerat que hi ha, és humanístic i el social, a primer tenen història, la resta ja no en tenen. No? Ja no tenen cap tipus d'història com la que han fet a ESO, i en concret tenen història del món contemporani. Això vol dir que se duplica el temari de quart, el que passa que evidentment d'una forma un poc més profunda, però depèn de la modalitat, l'assignatura és de 4 hores setmanals o de 3 hores setmanals. Lògicament la de 3 hores se queda molt curteta i la de 4 hores dona marge. I bé, en fi, el temari torna a començar una altra vegada en la crisi de l'antirègim, mitjan segle XVIII, revolució industrial, etc. I arriba fins allà on bonament el professorat, estirant els alumnes, poden aconseguir arribar, que seria més o manco, si tot va bé, a la Segona Guerra Mundial.
No arribem a la caiguda del mur?
No, ni tan sols a la Guerra Freda. Ah, llavors, clar, queda una altra vegada una oportunitat perduda d'entendre el sentit que pot tenir història per tothom, que seria comprendre el present.
Ara entenc que el meu fill, que estudia a Barcelona i fa primer d'universitat, l'altre dia que vaig estar amb ell, vaig anar a Barcelona, i em diu, mon pare, tu saps qui era en Gorbachev? Ha descobert en Gorbachev enguany, a primer de carrera,
sí, sí,
que existia un senyor, que existeix encara, que anomia Gorbachev.
Sí.
Per tant, me sorprèn...
Que és un personatge
important. Que és un personatge important dins l'història del segle XX.
Sí.
I no l'havia estudiat mai.
Una mica aquesta és l'explicació. Dures penes, s'arriba a la Segona Guerra Mundial, i clar, tot és a base de, d'alguna forma, arrossegar, simplificar, i la simplificació és perillosa, perquè el que és còmode és repetir els clixés. I no tens temps de qüestionar. Per exemple, hi ha una cosa que mai se toca, mai, i precisament el primer de batxiller seria importantíssim, que és d'on surten els dobbers dels grans esdeveniments històrics. D'on surten? És a dir, com se financia la Revolució Francesa, la Revolució Russa, la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial... Tot això, evidentment, si no és el professor que ho cerca, i de vegades és difícil, perquè no hi ha llibres específics d'això, tot i que serien llibres d'història més interessants, perquè molts cas girarien els clixés, el resultat és que llibres de test, tots, no toquen aquest tema. Aquest tema no existeix, i és molt important, perquè d'alguna forma se podria entendre que ara mos haurien d'indignar quan hi ha qualcú, a nivell estatal o internacional, que diu que no hi ha dobbers perquè hi ha la pandèmia, perquè hi ha hagut una crisi econòmica tal, per els serveis socials, per l'ensenyament, tal. És a dir, si se financia just el desembarcament de Normandia, hi ha dobbers per fer qualsevol cosa. És a dir, si se pot finançar la Primera Guerra Mundial en tota la destrucció que va suposar, i 20 anys després hi tornava la segona part amb més destrucció en els mateixos protagonistes, es queda el vespre per el que se vol. Què passa? Que la història que tocaria, l'únic sentit que jo li veig ensenyar història a la majoria de gent, és per entendre el present, per ser conscients de... d'una mica més enllà de xascarrillo per WhatsApp, la notícia groga, etc. No existeix, no hi ha. Si no és per establir un esperit crític a l'alumnat, ja no sé per què ensenyem història. Per repetir els clixés. I sobretot per no qüestionar. Qüestionar és donar l'oportunitat a les generacions a replantejar aquelles coses que mos venen per inerci i que beneficien a les èlits i perjudiquen sempre en els que estan a baix de la piràmide social. M'explic, la Revolució Francesa, per exemple, perdoneu, la Revolució Russa, interessantíssim. És a dir, des del moment que se sap, tal dia, no me'n recordo ara exactament, per l'octubre de l'any 17, el destructor Aurora en el port de Sant Petersburg pega una canonada i allò és el xus de la Revolució Russa, a tota Rússia. A l'any 1917, que és una economia medieval, feudal, sense carreteres, sense infraestructura, el ferrocarril no arriba per enlloc. Des cap d'hores, tots els soviets de tota Rússia han agafat el poder. Això se necessiten dobbers, molt de dobbers per organitzar-ho. No se pot organitzar una cosa d'aquesta magnitud sense dobbers. Ja ho vaig dir una mica xerrant de quart d'ESO a l'altre mes, però ho recordaré. En Lenin i en Trotsky estaven exiliats, i estaven exiliats ni més ni manco que a un país que no és casualitat, que és Suïssa. Val? Quan va començar, quan havia de començar, és a dir, en plena guerra, no estaven a Rússia. Se va organitzar, en Trotsky se suposa, i així ho explicam, va organitzar tota la part logística sense estar a Rússia. Com se fa això? Com s'organitza? I sobretot, d'on surten els dobbers?
Sense veritat, les comunicacions que hi ha avui.
Per descomptat, no? I és que allà pitjor que enlloc. O sigui, allà estaven a l'edat mitjana, pràcticament. Val? Tot el temps, és a dir, des que va començar la guerra, que Rússia hi va entrar dels primers països, no feia més que perdre batalles. L'exèrcit era antiquat. El xar era el xar per dret diví, etc. No? I, per exemple, directament no se menciona, supos que perquè llavors s'ha d'explicar massa coses i sempre és més còmode seguir el llibre, que en Trotsky i en Lenin havien fet abans de la revolució un quant viatge a Nova York. I, de fet, quan varen agafar un tren blindat que va travessar Alemanya, és a dir, territori enemic dels russos, per arribar a començar el procés de la Revolució Russa, un d'ells venia directament de xerrar amb en Rockefeller, de Nova York. Entens? La Revolució Francesa, el que s'explica és, bueno, hi ha uns nobles que són els il·lustrats, perquè eren nobles, que se compliquen la vida com a estament, perquè són els que posen que si separació de poders, que si és contracte social, és a dir, donen un amic... Va, però, i la Revolució Francesa? Com s'organitza? Com s'organitza econòmicament? O un desembarcament de Normandia, que l'únic que veiem a les pel·lícules són els americans que desembarquen a la platja d'Omaha. Però és que allò era una mil·lèsima part de lo que va suposar tot el desembarcament. Molt de tot, ves? Molt de tot, i no se comenta. I això jo trob que seria important, però clar, fer-ho és difícil, perquè ho has de cercar tu, i és difícil trobar-ho, i replanteges tot, i ja massa feina. I sobretot, clar, ja sap com és lo d'un professor, que si burocràcia, que si una sa programació, no sé què, te tapen de paperassa cada vegada més, i vas a lo fàcil. És a dir, per això la majoria utilitzam llibres de text. Per què? Perquè si t'has de preparar tu el material, que seria lo seu, d'acord, evidentment, amb els currículums i tal, has de fer una feina que realment seria important, però que no podem fer perquè la burocràcia mos tapa. S'informa, no sé què... I, bueno, això,
I corregir exàmens.
I per descomptat, i corregir exàmens, que l'examen també és una altra de les coses que si t'entén m'agradaria comentar, sobretot a segon de batxiller. Bé, primer de batxiller ja no dona més de sí, més o manco ja ha establert una sèrie de coses que volia comentar. A segon de batxiller, tots els batxillers, tots tant els de ciències com els artístics, han de fer sí o sí Història d'Espanya. És la primera vegada que la majoria veuen Història d'Espanya. Per què? Perquè a primer d'ESO, no, un poc, o gens, però a segon d'ESO i a quart d'ESO, perquè a tercer no hi ha història, surt una pàgina en el llibre, per exemple, la xerra de Sentir Règim, i surt una pàgina que xerra d'Espanya. La tabotes. Perquè és que no t'entén de fer-ho tot. Igual que tabotes la part d'Història de l'Art. I els que fan Història de l'Art a segon de batxiller és la primera vegada que veuen Història de l'Art. Val? Què passa? Que la Història d'Espanya, el temari és des de la prehistòria fins, teòricament, fins als anys 90, del segle XX. Però hi ha un consens no escrit que és arribar fins a l'any 1983, en l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. D'acord? Bé, hi ha una petita reteada.
Ja hi ha entre el 23F, per exemple.
Sí, però...
També em van parlar una
vegada. Llavors, què passa? Que tenim això... bàsicament, s'organitza en blocs. La primera avaluació, que dura més o manco fins a final de novembre, és tot des de la prehistòria fins en el segle XVIII inclòs. En tres mesos. Hem de tenir en compte que segon de batxiller acaben un mes abans que la resta. Per tant, només tens 8 mesos de classe, 3 sessions a la setmana. És una locura, una bogeria absoluta. Hi arribes, però clar, hi arribes d'una forma... A més, han de fer comentaris, és bastant aspre. El començament és molt dur per als lots, molt. A part que és un temari relativament poc interessant. Els fenicis. La Segona Guerra Púnica... estan desconnectats d'allà i més, va, tothom ha d'acabar estamari, això ho saben, a segon de batxiller s'ha d'acabar estamari, segurament per primera vegada en tota la seva trajectòria acadèmica. Vale, això per una banda. Per l'altra, està format de tal manera que vulguis no vulguis, i jo ho he intentat de tota forma fer variacions a les classes magistrals, has de fer classes magistrals, és a dir, has d'estar projectant contingut. Si no, no arribes. No hi ha manera de complir els terminis. Ja t'ho dic, fins a l'any 1983, evidentment és impensable arribar a final dels anys 90, ni tan sols quan ara agafes poder. Tampoc no interessa en el sistema que arriben cap allà. Val? Per tant, les classes magistrals depèn molt, és a dir, són un format avorrit com a concepte. Perquè rotllo, però també depèn molt del professorat. És a dir, la majoria de professors van aigua coll, si no és un tema que dominin, és molt difícil d'impartir la història d'Espanya, perquè és molt complex tot el que passa. Avorrits no estan els al·lots. S'han fet moltes coses, i sobretot moltes coses curioses i tal, però que no t'entens. Has d'anar a sac, has d'anar a sac, has d'anar a sac. I llavors tot està enfocat a les PBAU, a les proves d'accés a la universitat, que són un examen memorialístic. I, per tant, és que reforça més que hagis de fer classes magistrals i que el gruix de l'avaluació sigui un examen, que és un sistema que no dona bon resultat. Per quin motiu? No dona bon resultat per el coneixement. Perquè ho memoritzes, ho vomites i ho oblides. Llavors, és difícil replantejar, ja ho sé, però no hi ha cap intenció política de replantejar aquest format, ni ara. Perquè ara ha sortit, per gener de l'any 21, en el BOE, tant en el govern que hi ha ara, que si no ho fan aquests, no sé qui ho faran, la regulació de l'SPBAU d'enguany i fins que uns altres ho canvien, perquè ja sap com va les lleis d'educació, no? S'ho tiren a secar uns en sobre altres. Perquè mos facem una idea. L'examen entra des d'Atapuerca fins a la transició. Atapuerca compta un 20%... D'Atapuerca a l'edat mitjana, fins a que comença el rei catòlic, diríem, compta un 20%. El rei catòlic, fins a en Carles III, compta un 20% del total. D'en Alfons XIII a la Guerra Civil compta un 20%. Mentida, d'en Carles... De rei catòlic, en Carles III compta un 20%. M'he deixat d'en Carles IV en Alfons XII. Això compta un 25%. Ja han pujat. En Alfons XIII, a la Guerra Civil inclosa, compta un 20%. I a Ferret, a Ferrobós, desfranquir-me i la transició inclòs, compta un 15%. Llavors, des d'Atapuerca fins en Carles III, compta un 40% del global. D'en Carles IV a Alfons XII compta un 25%. I d'en Alfons XIII fins a la transició inclosa compta un 35%. Això ha estat ara. És a dir, que haguéssim pogut fer-ho, per exemple, que el 40% fos desfranquir-me la transició? No. I si no ho fan aquest, no ho faran els nacionals. Per utilitzar una terminologia guerra civilista, perquè ara ja no és tan estrany, perquè ja s'han tret secret a tots, sobretot els de més cap a la dreta. Per tant, aquí tenim un problema, perquè és que no ajuda, m'explic, no ajuda, llavors, clar, donant més importància en el primer bloc, que és completament estèril per entendre el present, indirectament potencien que quasi que és igual que no arribem avui en dia. I, bueno, avui en dia no, a la transició. Que la transició és el tema tabú. Completament tabú. Més que el que ve després. La transició és allò que hi ha una... I un dia m'agradaria fer-ne un monogràfic. Ja baixaran el 23F. El 23F s'ha llevat del temari. S'ha llevat. És a dir, la transició... Ara mateix consisteix en el següent, perquè ara divendres vàrem acabar les classes en sot segon de batxillers. I és que amb complits terminis vàrem acabar l'Estatut d'Autonomia de l'any 1983. L'episodi de la transició consisteix en el que seria les eleccions del 77, la Constitució i l'estat de les autonomies. Ja està, no hi ha cap respost. Has arribat a dures penes al final de curs i no hi ha el 23F. Ni tampoc hi ha els 154 oficials morts per les forces de seguretat durant la transició. Només existeix ETA. Tot s'ha simplificat en el mort d'ETA si és que ho vols comptar, perquè esta mare no te condueix. I la visió que tenen de la transició, evidentment segueixes el llibre, i tots els llibres és modèlic. És en fi, una cosa absolutament magnífica que ha passat a la història d'Espanya. I clar, això complica. Altres coses que se repeteixen fins a l'infinit durant el temari d'història d'Espanya és, un ja el vaig dir, lo de la invasió musulmana, te'n recordes? Invasió i venga. Agafis el llibre que agafis, sigui d'una gran editorial o d'un professor que bonament, per no seguir una gran editorial, ha fet uns apunts. Invasió. Els romans romanitzen. La romanització. Quan sabem, a ciència certa, que varen, per dir qualque cosa, sembrar tota la península ibèrica de creus, de crucificats. Això és la romanització. És a dir, va ser violenta, extremadament violenta. Per descomptat, que la romanització va ser molt més violenta que no l'islamització, que va ser relativament pacífica. Val? Però invadeixen els musulmans i repetint el mateix de sempre, i aquells romanitzen. I clar, romanitzar és una cosa que, si dius, sí, la nostra llengua, nostre no sé què, nosaltres venim d'aquí, blanqueges una societat extremadament cruel com és la romana, la civilització romana, però extremadíssimament cruel. És a dir, si tu acceptaves que t'havien conquistat, bé, fins i tot t'arribaven a donar la ciutadania romana, i llavors quan te diuen, hi ha un emperador que era de Sevilla, o no sé què, sí, però i si no ho acceptaves? És a dir, eren absolutament implacables. Sí o sí, allò seria seu, a les bones o a les males. Clar, més cosa, lo de la reconquesta també ja ho vaig comentar. És complicat el concepte de reconquesta, s'hauria de qüestionar per allà on ve, per la ideologia que hi ha darrere, qüestionar. A lo millor, per segon que s'hauria d'explicar, però s'hauria d'explicar contextualitzant, no repetir com una realitat, perquè no ho va ser una realitat. I després, i això no ho havia dit encara en aquest programa, ja anant a la transició, sistemàticament veus que pel novembre de l'any 77 hi va haver les primeres eleccions democràtiques. I a simple vista, ho dius, i no te'n dones compte, i ets al lot. Si no t'escolten, si tu intentes matitzar, en el llibre que estudien, allà els hi diu primeres eleccions democràtiques. No, les primeres eleccions democràtiques varen s'estendre a la Segona República. Això serien les primeres eleccions democràtiques després del franquisme, per exemple. És casualitat, això? No és casualitat. Sobretot quan veus que hi ha un consens, perquè seria casualitat que un ho posàs, que un altre editorial ho posàs, però s'ha establert com això és així, i com que ja ho sabem, en els dogmes, un dogma és inqüestionable. Val? Després, xerrant, bé, no sé si tenc cap pregunta.
Sí, no, anava a dir, i aquesta, diguem, aquest consens, per què no hi ha veus dissidents? Dissidents, vull dir que ho expliquin d'una altra manera.
Sí que hi són.
Les editorials no els matrien?
Aquí anem, les editorials. Editorials. De la mateixa manera que anem a un supermercat i mos pensant que hi ha una varietat de marques molt més grossa de lo que hi ha, que potser hi ha tres grans empreses alimentàries, és a dir, i nosaltres comprem diferents marques i són del mateix conglomerat. El mateix passa, però més concentrat en el cas del món de les editorials de llibres, no només d'història, sinó en general. A Espanya, bàsicament, estan en mans de dues grans empreses, tres, dues que són un macroconglomerat, on, quan digui quines són, ja no em porto a explicar, que hi ha altres editorials que no són estrictament educatives, i després hi ha una macroempresa centrada en l'educació. I després hi ha, és qui, bonament, fa llibres pel seu compte, però tenen unes limitacions que ara comentaré. Els gigants editorials són dos, només. És a dir, compren l'editorial que compren, si és grossa, si són d'aquells llibres atractius, a color, amb unes infografies absolutament fantàstiques, amb unes fotos amb una bona resolució, amb uns croquis X que dius, aquí dona confiança perquè està molt ben fet, són de dues editorials. Són de Planeta, per exemple, edició 62, Planeta. Compres un llibre de 62, compres un llibre de Planeta. Planeta han de tenir en compte quin és el seu origen dins el franquisme i quin tipus d'ideologia explícita té el conglomerat de Planeta. Que hagin comprat, és a dir, edició 62 no era de Planeta, però ho ha comprat. Que això és una de les coses. I moltes d'aquestes segells editorials, a lo millor amb origen, eren empreses independents, però ara no ho són i ningú t'ho explica. I ell, molt hàbilment, no canvien el nom. Perquè, si no, podrien ser acusats de monopoli, òbviament, perquè veuries llibreries senceres plenes de Planeta. I així hi ha una falsa varietat. Més, Empúries, que és un altre editorial de llibres de text, també, a part d'altres coses, també és de Planeta. Proa, que semblen catalanistes aquestes, perquè només fan llibres en català, alerta. Són de Planeta. I Planeta és loques. Llavors, ho fessin com ho fessin, les coses són així. Pòrtic, també. És a dir, Planeta té concentrat en ells les grans editorials catalanes de llibres de text i d'altres, però de llibres de text.
Destino, també.
Sí, però clar, Destino, és a dir, n'hi ha moltes més, però no l'he comentat perquè no és un llibre de, no fan llibres de text, però Destino també. Després Columna, Columna també. De fet, Columna crec que és d'edició 62 i edició 60, és a dir, llavors se ramifica i se complica. I després tenim Edició en Península, que també fa llibres de text, i per si fos poc, la majoria de llibres de lectura obligatori, el nen del pijama de Ratcher i aquestes coses qüestionables, són d'una empresa que se diu Educaula, que és de Planeta. I tenen gairebé monopoli de les lectures obligatòries, tant en català com en castellà. Unes edicions atractives, etc. Perquè tenen mitjans. Anaya. Anaya té l'editorial Anaya, però també té, estic xerrant just d'editorial relacionat directament amb
l'ensenyament.
Per això no acabaríem mai. Càtedra, el Gaida, que malament sembli... No, és un editorial en castellà, no sé per què se diu el Gaida, però bueno, el Gaida. Barca Nova, un altre que pot despistar. I també els diccionaris Vots, que per si, per la gent jove, Vots, a banda de ser el que és, era una marca de diccionaris. I ara veus en una estanteria un diccionari que diu Vots i té aquest
estoma
que passa aquí. Després tenim, és a dir, aquests dos són la majoria. Ara bé,
el manco... Has deixat un altre grup.
Que és Vicent Vives. Però Vicent Vives...
I Santillana.
És independent.
I Santillana, també.
Ah, sí, tens raó. I Santillana. I Santillana és de l'Església. El que passa que Santillana... És vera que la m'he deixat, però comprat amb aquest dos no té tant de pes. Val? Per exemple, el Ser Balears té més pes... Sí, m'havia oblidat Santillana. Però, esclar, Santillana... És vera que... Per exemple, Santillana el que ha fet ara és comprar fa poc una empresa holandesa que se diu Iding, en dues D's, i que és una empresa que des de l'any 1922 se dedica a oferir en els centres educatius un programa de reutilització de llibres. I des de l'any 2009 està a Espanya, en seu a Barcelona, i que ho fan molt bé. I d'ara Santillana. I clar, d'alguna manera potenciaran els llibres de Santillana. A lo millor ara veurem que el llibre de Santillana se van... Però hi ha una competència ferotge. Després hi ha Vicent Vives.
Vicent
Vives, la sensació que poden tenir les Balears és de molt potent. Però dins del mercat espanyol és minoritari. El que passa que aquí, el manco de geografia i història, en molts de centres, és el llibre que s'utilitza. És el típic verd. Clar, Vicent Vives jo el conec bastant. Per exemple, no té res a veure en principi amb l'Església Catòlica. Però... Perquè vegem, a segon d'ESO te trobes que quan t'has d'explicar Roma, dedica dues pàgines, dues pàgines és molta, a Jesús de Nazaret. Com a personatge històric. No. També en poden xerrar un altre dia perquè, mentre no se demostri el contrari, és un personatge més ficció que històric. El manco això s'hauria de dir. No se pot posar l'altura en quin Cecili Mateu. I llavors també una pàgina sencera de teoria sobre Jesús, no la part religiosa, però sí que el te fiquen com a personatge històric. I llavors una altra pàgina, perquè Vicent Vives sempre té una pàgina de teoria, i a la pàgina aquesta, de devora, exercicis i
lectures, activitats. Sí.
Una altra seria, ja quart d'ESO, Història Contemporània, un capítol que se titula, Pere, El triomf del capitalisme. D'acord? Però no després de la Guerra Freda, no, sinó el triomf del capitalisme just abans d'explicar moviments obrers. És a dir, en el segle XIX. En el segle XIX te trobes que quan s'ha d'explicar el capitalisme i tal, en lloc d'explicar els desastres que se varen fer a Àfrica i la vergonya que haurien de tenir de ser de l'espècie blanca, vull dir, de la raça blanca, no, el triomf del capitalisme. Ja te fiquen dins el cap, triomf, Triomf és un concepte subjectiu.
Sí, sí, totalment.
I sobretot, que si a més no expliques contrapartida, dones per entès que el capitalisme és un sistema i tal. Després, se xerra dels moviments obrers i se despatxen amb una pàgina i una pàgina d'exercicis. En Marx, a quart d'ESO, en el llibre de Vicent Vives, té quatre ratxes i explica, no explica, per exemple, la lluita de classes o sa, en fi, la seva obra El Capital, tot i que la paraula capitalisme ho va inventar ell, no, les quatre anècdotes, en Bakunin també.
I Engels ja n'hi deu sortir.
No, mencionat. Però l'Església Catòlica, a la pàgina de Moviments Obrers del segle XIX, hi té un paràgraf, sencer, explicant explícitament, així com en Marx no diu si va fer res bo o dolent, senzillament no diu res, aquesta foto ja ocupa un espai que no han d'omplir lletres i tres ratxes de dois. L'Església Catòlica explícitament diu que va fer molt pels drets dels treballadors en el segle XIX amb una encíclica, no sé quina, i tal i qual. Clar, què fas? Ho expliques o no? I després, hi ha les editorials petites, i amb això cap. I llavors, si vols, un minut, que vull que vaig bé d'atent. Les editorials petites, se m'ocor, per exemple, un d'Història d'Espanya que treu edició en Taleot, que és una editorial de Palma, que està per de vora allà on era el canòdrom, que tenen, i segur que n'hi ha d'altres, no? He vist que hi ha qualque institut que ha publicat un llibre d'esquemes d'Història d'Espanya, a tot color, no t'arriba, evidentment, la propaganda que poden fer les grans editorials i
no queda arrestada. No,
malament hi hagués un llibre genial, que jo no l'he trobat, i he cercat molt, no arriba. I vull dir, juguen amb avantatges les grans.
Moltíssima.
Que te venen i te regalen els mapes, te regalen no sé què, i vull dir que està, los editorials està malament, està... I per exemple, aquest llibre de Taleot repeteix els clixés que jo t'he dit. Les primeres eleccions, l'invasió, la romanització, i clar, sempre estem igual. I és difícil, és una feina molt àrdua.
Ja, encara mos quedarà per mes de juny un altre programa. Aquesta temporada, no sé.
Si me proposes un tema, o si, no sé. Si no, jo
mos proposes,
temes tu? En surten molts. Si vol que, bé, ja pensaré que sigui una cosa un poc, perquè ara que n'hem fet dos de seguida relacionat amb història acadèmica, cercaré qualque altra cosa així que pugui ser curiosa o interessant, que n'hi ha moltíssimes.
Ens hem d'acomiadar. Alguna música que...
Sí. Bueno, posarem una música que potser la gent més jove no l'ha sentida mai, que és de Harcha. És una cançó que va ser molt famosa i controvertida en el seu moment, perquè la varen prohibir tot, va estar prohibida a Televisió Espanyola, que se diu Libertat sin ira. I la lletra, realment avui en dia, estaria bé que féssim una reflexió tots de veure si podem fer que la crispació s'assereni perquè no anem per bon camí en aquest sentit. Per tant,
perquè ja me diràs tu, els lemes aquest de Madrid, llibertat o comunisme, vull dir, eren unes animalades, sí. Que eren... Sí. És una cosa que no tenia res que veure amb l'altra.
Sí, sí, bé, has vist ara allò de l'Atleti.
Oh.
Sí, i l'Atleti i altres coses, quan se va guanyar el PP a les eleccions, l'únic que s'ha prohibit ha estat el 8M. Alerta amb això, eh? I ho hem acceptat tots. Els mitjans de comunicació no han piulat. I això és gravíssim.
Te diré una cosa de dilluns passat. Dilluns passat, a les dues, l'informatiu de la cadena SER, vull dir, dic nom i llinatges, la cadena SER, l'informatiu espanyol de la cadena SER de dilluns passat a les dues, aquests tres minuts que dediquen els titulars, d'aquests tres minuts, dos primers minuts, varen ser lo trist que és que en Sergio Ramos no vagi a la selecció espanyola a un torneig que hi ha, no sé, per Europa d'aquí 15 dies. Això ha obert, va obrir dilluns passat, l'informatiu de les dues, de màxima audiència, a Espanya, informatiu radiofònic. El desastre que és aquest entrenador, que no ha triat, que ha descartat un tal... un tal Ramos.
Sí. No, per jo és un tal Ramos. Jo som una persona totalment aliena en el futbol, no té ni idea de res.
I d'això, dilluns passat a les dues va passar això.
Sí, sí, sí.
I després varen venir les notícies d'aquest periodista que han raptat per Bielorússia, després varen venir les Covid i varen venir les coses. Notícia de dos minuts després, que després diu, no, és que a la part de Deport li han dedicat 5 minuts des 10 que tenien. Per ahir bé, oh, m'és igual. Titular primer del periodista que presentava l'informatiu. És terrible aquesta notícia que han de donar. Senyor Sergi Ramos no serà en el grup de seleccionats de no sé
què. És molt decebedor.
Es diu que faci el mateix dient que tal artista que havia de cantar l'òpera en el Liceu ha estat substituït per un altre, es diu que això es tingui el mateix,
sí,
el mateix temps radiofònic, llavors es diu que és normalitzat.
O xerrar en jut de futbol. Pensa com tracten el futbol femení.
També.
Vull dir que ja n'hi anant en això que tu dius, que evidentment no ho faran mai, però malament sigui l'esport base, que li diuen, no sé per què, però jo no ho és, l'esport femení, no interessa. Igual que el tenis, el mundial, no se sap mai quant ho sap, els futbolers, però els que no són futbolers, mos entamem, i jo no som futboler, quant és que és el mundial? I en menjam per un tub. Però el femení, jo no ho sé, mai.
Jaume, un plaer, com sempre.
Bé, i jo també.
Una aquí. Mica Libertat Sinira, Harsha era aquest grup que ho cantava, no? Harsha. Després, pausa, i entrarem a parlar amb Bàrbara Durant.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su entra en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la hay. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la hay.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia flor de piel.
Pero yo
escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Botiga Rural Son Couleies vos ofereix pa fet en el fons de llenya, pastissos de tota mena, menjars preparats i fruita fresca cada dia. Sobretot, polsegueta, xot i pollastres fets en el fons de llenya. Tenim obert dilluns de 8 a 3, de dimarts a divendres de 8 a 3 i de 5 a 8, dissabtes, diumenges i festius de 8 a 3. Mos trobaràs en el carrer de Nolesa 135 de la Cabaneta, Marratxí. El nostre telèfon és 971-79-72-43.
El nou vermut de Mallorca, un vermut autèntic i elegant, elaborat amb prensal blanc i una maceració de 12 herbes aromàtiques mediterrànies. Vermut Muntaner blanc i negre, indistintament per a cada moment i lloc. El vermut Muntaner blanc combina la perfecció amb tònica. Vermut Muntaner, el vermut elegant de Mallorca.
Mallorca, el nou mètode Slow Dentistry, de la mà de la doctora Joana Maria Planes Mariano, especialista en pròtesis sobre implants. Fer odontologia slow no et s'ha pausat, és dedicar a cada pacient el temps necessari per aconseguir uns resultats excel·lents, segurs i de qualitat. Ja ho sabeu, podeu trobar la clínica dental Planes Mariano a Berenguer de Tornamira, número 9, primera, de vora el Cort Inglés de Jaume III, i tota la informació a la web planesmarianodental.com i també al telèfon 654-04-1351. La nostra feina és la vostra qualitat de vida i un bell somriure. Vos hi esperam.
Nom Energia. Tenim opinions, crítiques, entrevistes, notícies, xerram de mobilitat urbana sostenible. Mos podeu escoltar els dimarts a les 7 del vespre i els dissabtes a les 5 del capvespre. Escolta-mos a Nova Energia, xerram de mobilitat urbana sostenible.
I mortes de petroli.
Nova Energia, el teu espai de mobilitat urbana sostenible. Mos trobaràs a Ona Mediterrani, a l'FM 88.8.
Com una formilleta, en pensageu esfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines...
Deiem abans de la publicitat, demà es presenta un llibre a Palma, un llibre de música, que no és un llibre més de música, sinó que és un llibre en el qual tant els dos protagonistes que configuren el llibre, tant l'autora com el personatge al qual se descriu en el llibre, són músics i tots dos deixen petjada aquí a les Illes Balears. Parlam d'aquest llibre Joan Company Florit, mestre de cor, mestre amb el cor, que ha escrit Bàrbara Duran i que ha editat Leonard Montaner. Bàrbara, bon vespre.
Bon vespre, Pere, com estàs?
I molt bé, moltes de gràcies per atendre la nostra cridada. Anem a veure com sorgeix aquest llibre sobre Joan Company.
Mira, perquè en el 2015 ja vaig publicar el meu primer llibre llarg, per dir-ho així, tenia publicat treball d'investigació, però el meu primer llibre, que era Voleu Sales, recuperació del que han de Celes i Quintos, de Llevant, Migjorn, i Nord de Mallorca, i Pla de Mallorca, i li vaig demanar a en Joan que fes el pròleg. Però, paral·lelament, també, un dia vaig anar a Can Lleonard, que mos coneixien llavances, no? I em va parlar d'aquesta col·lecció, que se diu En Diàleg, Mallorquins en Diàleg. Jo en aquell moment no vaig pensar massa en qui podria... Ell m'ho va mostrar un poc, a veure si algun dia tindria alguna idea. En Leonard amb això és un poquet... va parant petites lloves a veure si escrius coses que li semblen interessants, òbviament. Però ho vaig deixar aquí. I va ser temps després quan vaig anar, en Joan me va convidar, crec que era en el 2018, en el concert de Nadal dels Cors Oïd, i també posteriorment jo toqui un grup de flautes que se diu Polisonia, varen col·laborar en el cor de mestres, i va ser aquí que vaig veure tot s'entremat per de dins, no? Com estava organitzat tot, i jo, l'única cosa que vaig pensar, això no ho improviso, són anys de feina. I va ser aquí que vaig pensar que en Joan era una persona que estava en el darrere de tota aquesta organització i mereixia contar un poc aquesta història ell mateix.
I el fet que sigui a modo d'entrevista és perquè la col·lecció demana aquest tipus d'aquest format o perquè tu vas suggerir que fos entrevista?
No, habitualment és així. Habitualment penso que són persones... Que estan encara moltes d'elles en plena activitat en aquesta col·lecció, no? I llavors a mi me va passar també que jo he fet molta de feina en testimonis orals, però és un poc diferent quan tu arrelat l'has de construir, no? i més aviat més que preguntes i respostes, allò que he dit jo són acotacions a el que tot ell m'anava contant, no? Però, efectivament, ja tots els llibres que conec de la col·lecció estan fets així, en format d'entrevista. Poden tenir diversos tipus de redacció, però sí, és així.
Però tu quan...
D'entrevista, perdona, o de, diguéssim, anar contant, no, la teva història i anar puntualitzant aquells aspectes.
Bàrbara, una cosa, quin temps va, quantes hores d'entrevista hi ha aquí, resumides en el llibre?
Jo ara per dir exactament el total, ho tenc registrat, òbviament, però no t'ho sé dir el nombre d'hores exactes, però sí que varen ser diferents dies, no? I cada dia, diguéssim, sí que podria correspondre, si vols, a cadascun dels capítols. Llevat d'esperàleg i des final de l'epíleg, cadascun dels capítols vendria a ser una sessió o dues, més dues que una llarga d'entrevistes, sessió de 2 a 3 hores aproximadament. Llavors, m'on anam, òbviament, ja diria que més de 25-30 hores gravades de conversa.
Clar, que després això s'ha hagut de transformar i supos que has anat llevant i polint coses que
sí,
se repetien, segurament.
Sí, repeteixes a vegades, tornes en el dia anterior, no? Tot això ho vas llevant, sí.
Quina conclusió treus de Joan Company després d'haver escrit el llibre? He de dir que jo ja l'he llegit, he tingut ocasió de poder-lo llegir, tot i que se presenta demà.
Sí, mira, que és efectivament un mallorquí en diàleg. podria ser el mallorquí que d'alguna manera ha encapçalat aquesta col·lecció. Per Joan Joan és un mallorquí en diàleg. Ten en compte que més de 40 anys de Cor Oïp no es fa que un esclafit ensordit i se construeixen tot aquest conjunt de cors amb absolut.
Clar.
Ell és una persona molt professional, però que s'ha anat fent ell mateix, ha anat aprenent també ell mateix, eixamplant horitzons. Mai és una cosa que jo admiro, és que són persones que mai donen per acabat, d'alguna manera, la seva formació humana, no? Fonamental, la seva formació professional, que sempre van pensant més endavant. I també, Pere, tenint en compte tot el que passa a un món petit com és d'una illa, també hem d'entendre que en Joan Company, que ha estat efectivament un mallorquí essencialment en diàleg, perquè estic segura que ha hagut de superar moltes barreres, molt de no per negar-se a fer una cosa sota, sinó perquè a vegades no hi ha diners, a vegades no creuen en aquell projecte, a vegades les persones que d'alguna manera donen suport econòmic i donen suport oficial pot ser trobin que aquell projecte és difícil, i sobretot anar creant, el més important d'allò que ha fet en Joan és crear una estructura estable, absolutament estable. Perquè hi pot haver un moment determinat una iniciativa puntual que sobresurti i que diguis, ostres, no? Però ell ha fet aquí una feina d'estabilitat, de perdurabilitat, de que això d'alguna manera és una herència que ens deixarà. I per això, ja diria, jo si havia d'encapçalar la col·lecció, doncs diria la foto d'en Joan Company.
Sí.
Perquè és essencialment un mallorquí en diàleg i obert a totes les propostes també de fora.
Quan feies o redactaves el llibre o feies les entrevistes, amb quin perfil de lector pensaves? Amb una persona entesa en música, una persona que no coneix la figura d'en Joan Company? A quin eres perfil? Això pot interessar a tal persona, no? O a tal tipus de persones?
Mira, la veritat és que és curiós que me demanis això, perquè d'alguna manera aquí en el llibre hi ha com a 2 nivells de lectura, no? Per un costat, jo crec que és prou fàcil de llegir, prou d'oblidar, no és un llibre molt llarg, per aquells que volen conèixer un poc la història cultural de Mallorca i volen entendre què ha estat i què serà, Escor, Universitat de les Illes Balears. Però, per una altra banda, sí que ja som conscients que aquells llibres poden sembrar un poquet per als investigadors. Pots donar idees, no? D'on estirar el fil. Òbviament, no, la investigació no és en el llibre, però sí que planteja temes, no? Que tu, un moment determinat, pots pensar, ostres, això ja d'aquí podria... De fet, jo crec sincerament que la investigació completa damunt allà que ha fet en Joan Company dona per un parell de tesis doctorals. Això sí que ho crec. No és el cas del llibre, que crec que és de fàcil lectura. Però sí que està pensat també per donar testimoni d'alguns cants que després poden ser desenvolupat més exhaustivament des del punt de vista acadèmic. I per un altre costat, també pensava en un lector que volgués senzillament tenir informació, entendre això, aquesta part de la història de Mallorca.
Naturalment, hi ha moltes anècdotes de la història de Mallorca i també hi ha molt de personatges. És a dir, que si ara estiràssim, això seria com un, com una cistella de cireres, no? Que en Joan Company ara te podria dur a tu, no ho sé, dir, mira, arran d'aquesta entrevista, d'aquest llibre, me n'he donat compte que tal persona també seria interessant, no? Surt aquí en Toni Parera, per exemple, surt algun que ja no és, però surten altres gens, persones en aquest llibre que bé podrien també dir, mira, donar idees a tu mateixa o a qualcú per a continuar amb una altra entrevista, amb un altre llibre entrevista, no?
Efectivament, perquè ara, sense voler, tu estàs apuntant a una cosa que a mi me fascina i que ja vaig estudiar des d'aquest primer treball, des d'aquest primer llibre, voleu sales, que són les xarxes que se teixeixen, una cosa que en llenguatge acadèmic de community music, no és exactament el que és un cor, no? Però sí que aquestes xarxes que tu ara acabes d'anomenar, és a dir, els esdeveniments culturals, els musicals, no són fets aïllats, sinó que són una espècie de brau, per dir-ho així, en diferents elements que s'acaben en un moment determinat de la història d'un indret, no? I allò que funciona precisament és aquesta xarxa, això que tu deies. Aquell formava part d'aquell llibre, ara resulta que podria estar, això està vinculat amb aquell altre, i això, mira, per a bon, està vinculat amb aquells altres grups musicals, per exemple, no?
Sí. És així. I la selecció fotogràfica, ara ja han d'anar tancant, Bàrbara, és feta teva, és feta d'en Joan, perquè hi ha unes quantes fotos ben interessants.
Això és de l'arxiu personal de la seva dona, de Nadalós Morell, que el va posar a la meva disposició. L'arxiu és impressionant i documenta per ell tot sol, tots els programes, totes les fotografies. I sí que en Joan i jo vàrem estar d'alguna manera escollint, tenen en compte que en Joan està en actiu i, òbviament, aquestes fotografies encara se podrien actualitzar, però clar. Sí que aquí també vaig seleccionar una mica aquelles fotografies que a mi m'assemblaven que il·lustraven d'alguna manera la seva carrera, però també aquestes sinergies amb altres personatges, efectivament, i altres institucions.
Idò, Bàrbara, tornem a repetir la cita, no sé si l'han dit, demà hora baixa, en el claustre de Sant Francesc, no? A les 7, presentació d'aquest llibre.
A les 7 de Sant Baixa, sí.
I s'ha de fer reserva si ara que algun oient volgués venir, o ja està ple?
Hi ha correu electrònic que és presentacionllibres@gmail.com on s'ha fet reserva. De tota manera, hem de dir que el claustre romandrà obert fins que assolint la cabuda que se permetin les restriccions, i sí que pot ser que algú hagi d'estar dret, perquè no sé si disposarem de cadires, però bé, per tots, vull dir, si en el final, en el darrer moment algú s'anima, el que pot ser passi és que no tingui cadira, però sí que tindrà set segurament.
Jo vull venir, m'agradaria tenir cadira, Bàrbara, no sé com fer-ho.
Ah? Mana?
Que si jo venc, m'agradaria tenir cadira.
Bé, escriu en el correu.
Un beso molt fort, Bàrbara, i moltíssimes de gràcies per ser nosaltres avui vespre.
Gràcies a tu, Pere, per interessar-te per aquest llibre. Gràcies de veritat.
El que queda del programa d'avui, vos deixem amb música interpretada per la Coral de les Illes Balears. Música de tots els temps, música alemana, i música també de tots els temps, cantada i feta a Mallorca. Gràcies, amics, per escoltar-nos i per ser-hi. Bona nit.
Oh,